otro rayito de sol y hacen con ello una mujer.
Javier Cercas explica al seu nou llibre El monarca de les sombres que el dia que el seu amic en David Trueba va saber que 15 anys després de Soldados de Salamina, ara estàveu sentint la banda sonora de Soldados de Salamina, aquest Diego Cigala amb els seus Suspiros d'Espanya, que volia tornar a escriure sobre la Guerra Civil, li va dir, on vas, boig, una altra vegada amb la Guerra Civil, para ja. De fet, literalment li va dir, tu eres gilipolles o què? Després en David va canviar d'opinió, fins i tot el va ajudar en la feina de documentar el personatge sobre el que en Javier Cercas volia escriure. En Manuel Mena, un oncle avi d'en Javier, que va morir als 19 anys, a la Batalla de l'Ebre, al setembre del 1938, com tants d'altres. Però ho va fer en el bàndol franquista i això en Javier Cercas li va exigir doncs enfrontar-se amb això i tirar pel dret i escriure-ho d'una vegada. Benvingut, Javier Cercas.
Bon dia, moltes gràcies.
D'entrada, gràcies perquè havíem d'entrevistar en Javier fa unes setmanes i per aquelles coses de l'actualitat li vam haver de canviar de dia i ens va saber molt greu i, per tant, a més, l'havíem anunciat aquell dia. Segur que els oients fidels del Matí de Catalunya Ràdio ho saben. De bon matí vam dir, avui entrevistem Javier Cercas. I per tant, t'ho agraeixo.
No, però per què m'has d'agrair?
Home, perquè sí.
El periodisme és el periodisme, i les urgències i les coses. I els llibres, afortunadament, tenen més calma, per tant, no hi ha problema. Estic encantat.
Escolta'm, Javier, qui era el teu oncle? Perquè tu no el vas, evidentment, no el vas conèixer. Va morir amb 19 anyets.
No, Mònica, el llibre aquest, quan em pregunten quant de temps has trigat a escriure, la resposta correcta és tota la vida.
Tota
perquè,
la vida.
Sí, perquè tots, i tu, i tots els nostres oients, i els teus oients, i tothom, aquí, en aquest país, les primeres preguntes que ens hem fet segurament tenen a veure amb la guerra. Per què? Perquè tots carreguem amb aquesta herència. Aquesta novel·la no parla exactament, o no solament parla de la Guerra Civil, parla de l'herència de la Guerra Civil. Llavors, la primera pregunta probablement seriosa que m'he fet a la meva vida té a veure amb això. I la pregunta és la següent. Estem parlant d'un nano, estem parlant del meu poble, que és Extremadura, que es diu, on jo vaig néixer, i tota la meva família es diu Hernando, al costat de Trujillo, i jo vaig arribar aquí a Catalunya als 4 anys, i bé, aquest nano tenia, és un nano que va néixer el 1921, era oncle de la meva mare, gairebé en realitat era germà de la meva mare, perquè vivia amb ella. Ella va viure
perquè
amb
era
ell
aquella
sempre.
Època...
Sí, per una qüestió d'una malaltia que ella tenia, que la seva... En fi, per una història. Vivien junts
amb aquest
nano. I per tant,
era com un germanet.
Gairebé com un germà gran.
Era com un germà.
Exactament. I aquest nano és un nano, estem parlant d'una família humil, d'un lloc molt humil, molt pobre, probablement dels llocs més pobres d'Espanya, on la gent es dividia entre els que menjaven una miqueta i els que no menjaven, això era aquesta la divisió social, bàsicament. Aquest nano és un nano de família de petits propietaris, que menjaven, i prou, amb unes certes inquietuds intel·lectuals.
Però l'àmbit rural, no era un terratinent.
Petits propietaris rurals que menjaven i prou. I aquest nano, insisteixo, amb unes certes inquietuds intel·lectuals i tal, és el primer de la família que estudia, gairebé el primer del poble que estudia, se'n va a Càceres, va estudiar, quan el 36 esclata la guerra, ell té 17 anys, i s'allista per lluitar amb el bàndol franquista, i mor 2 anys després, després d'haver lluitat amb algunes de les batalles més dures de la guerra, a la Batalla de l'Ebre, que és la batalla no més cruenta de la guerra, sinó més cruenta de la història d'Espanya. I jo, tota la vida, Mònica, la pregunta que m'havia fet... Bé, la meva mare era qui em parlava d'aquest nano. I la pregunta que m'havia fet era per què un nano així, insisteixo, família humil, lloc humil, amb certes inquietuds intel·lectuals, s'apunta, s'allista per defensar una causa injusta. Clar, ara ho sabem que era injusta. En aquell moment no era tan fàcil, S'allista per defensar una causa injusta i mor en el lloc, en el costat equivocat de la història. I per què això? I per què la meva mare em parlava d'aquesta manera? Clar,
perquè
això
em parlava amb comprensió la teva mare, no?
Per ella, Mònica, ella té 5 anys quan aquest nano, quan esclata la guerra, i 7 quan mor. I com et pots imaginar, per ella, aquest nano era l'heroi de la família.
La seva referència.
Clar, totalment.
Són els nostres germans grans per nosaltres.
Clar, primer és el primer mort de la seva vida. I en segon lloc, sobretot per ella, clar, i com per la seva... Era el nano que havia anat a defensar, el nano valent que havia anat a defensar la religió i la família i la pàtria i aquestes coses en les quals ells creien, nosaltres no. Ja no creiem, no? I aquesta és una de les primeres, si no la primera pregunta seriosa que m'he fet a la meva vida. I aquest llibre, jo no sabia si seria capaç d'escriure-lo o no. Aquest llibre el que intenta, Mònica, és formular aquesta pregunta de la manera més complexa possible. Això és el que fem els novel·listes.
I això, aquesta pregunta que en Javier Cercas ha tingut la valentia de fer-se, segurament us l'heu fet molts dels oients que ens esteu sentint, ens la fem tots quan repassem i ens expliquen doncs aquells germans del pare, o en aquest cas del meu pare, uns van morir al bàndol republicà, els altres al bàndol franquista, lluitant entre ells. I sempre et preguntes, com pot ser? Doncs aquesta pregunta, que és realment molt complexa, ell l'ha intentat respondre per tothom, perquè al final tu has parlat del teu oncle avi, en aquest cas, o d'aquest noi, de Manuel Mena, però en realitat ens està sentint molta gent que en aquests moments està fent el viatge personal d'això i dient, jo aquesta pregunta me l'he fet respecte a aquest i aquest i aquest.
Això és el que fa la literatura, convertir el particular en l'universal. Tolstoi diu, pinta la teva aldea i pintaràs el món. Jo afegiria, pinta la teva família i pintaràs totes les famílies. Això és el que intentem fer, no? A partir d'una història particular que és meva i que a mi m'afecta molt, m'ha afectat sempre, perquè és meva i perquè és de la meva mare i perquè és l'herència amb la qual jo carrego, doncs convertir-ho en l'herència de tots.
Això és però realment que carregues amb aquesta herència?
Tots.
És a dir, sí, sí,
tots,
però
aquest...
Sí, sí, sí.
Tots.
Tots, tots. Sí, sí.
I val més saber-ho. És a dir...
I dir-ho, i escriure-ho.
No, entendre-ho. I sí, sí. Si pots escriure-ho, potser millor.
Si en saps.
Però entendre-ho. Sí, sí, sí. És a dir, nosaltres amb aquestes herències carreguem. I tu has de saber què hi ha allà. Perquè si no ho saps, et pot fer mal. Si ho saps, com a mínim ho entens.
A tu t'ha estat fent mal?
A mi sí.
T'ha estat
sí.
fent mal, fins ara.
És que no a mi, a aquest país.
Sí, sí.
El problema no és meu, el problema és d'aquest país. És dir, allò, o sigui, la guerra, no és una cosa que hagi passat. La guerra és el... El passat és una dimensió del present, Mònica. I aquest passat encara no ha passat. I hem de saber perquè no ha passat, i hem de saber què hi ha allà, perquè tots carreguem amb ells, tots. D'una manera, d'una altra. En el fons, aquest llibre parla del fet que nosaltres, que jo sóc els meus avantpassats, i els meus descendents, és el meu fill, serà el que jo sóc ara. No ens morim del tot, estem tots sobrevivint els uns amb els altres.
Ara els oients estan fent segur un viatge que estic fent jo, mentre sento Javier Cercas. Abans d'ahir vam parlar... Amb persones que van fugir de la guerra de Bòsnia 25 anys després ara, els tenia aquí al costat i em deien amb un dolor tremendo, tremendo, la guerra no s'ha acabat.
No. Mentre hi hagi gent que conservi memòria, mentre hi hagi gent...
O sigui, la sensació de que la ferida
víctimes...
per molts acords de Dayton, per molta història, clar. Que hi hagi, allò no s'ha acabat. I aquestes ferides hi són, i estaven en els seus ulls d'una noia, la milenca que jo tenia aquí al costat. Veies el dolor, veies un altre que havia vist com la seva germana l'havia hagut de reconèixer. Al final nosaltres, malgrat la transició, i tu en parles també sovint, la transició va ser un pacte, però no va curar aquesta ferida.
És que això triga molt, Mònica.
Clar.
Algú deia, triga un segle una guerra a passar. I més una guerra com la de Bòsnia, brutal, civil,
sí,
o la nostra.
Com la nostra.
Que tu has dit, és a dir, germans que estaven en un cantó i l'altre i... I això triga molt de temps a passar. És molt complicat i nosaltres no ho hem fet bé. No ho hem fet bé. Nosaltres encara no hem arribat a un acord sobre el passat. I això, això en complica tot encara més. A Bòsnia tampoc. És que és molt complicat. I insisteixo, a veure, sobre el passat de totes les nostres famílies, totes, la teva, totes, flota una mena de boirina. Nosaltres no sabem què és el que va fer la meva família, per això, la nostra família. Per això jo tenia por d'escriure aquest llibre. Sempre he tingut por d'escriure aquest llibre.
D'investigar-ho i saber-ho.
Sí. I com la tenim tots.
Perquè... Però amb 19 anys. Amb 19 anys.
Ah, però no era només ell, perquè aquest llibre no parla només d'aquest nano. Parla de tota la meva família, que era franquista.
Ja.
I que en un poble, l'Extremadura. És a dir, no era una broma.
I què has descobert, Javier?
Que el passat era menys dolent del que jo em pensava. Que el passat era menys dolent del que jo pensava. Que sí, que eren franquistes. Sí,
però era la socialització del que tocava viure.
He descobert... Jo tenia por. Els pobles, Mònica, passaven coses van passar coses terribles. I les ciutats també. I jo tenia por de saber això. I tots tenim por d'això, i és normal. I no ho sabem, Mònica, per un motiu molt senzill. I és que la gent que va viure la guerra calla. Sempre ha callat. I aquest silenci és totalment respectable. Ells tenen tot el dret a callar, perquè nosaltres no sabem, feliçment no sabem que és una guerra. I no sabem que és una atrocitat total. I, per tant, la gent calla. Ara, ells tenen dret a callar i nosaltres tenim el deure de saber. Perquè, insisteixo, nosaltres carreguem amb aquesta herència. I si tu no saps que hi ha aquesta herència... tens un problema seriós.
Això que diu, tots ho sentim. Quan parles amb persones grans que han viscut la guerra, hi ha uns silencis estranys, hi ha uns silencis de no... Penses de no voler recuperar imatges, de no voler-ho reviure. La memòria selectiva i l'horror s'escapa del cervell per poder sobreviure. Això passa a totes les generacions que han viscut dolor o les persones que viuen dolor. Però nosaltres tenim el deure de preguntar i escatir-ho. I deies, no s'ha fet bé perquè en realitat aquesta boirina l'han volgut instal·lar les generacions posteriors fins pràcticament avui.
Sí, sí, sí.
L'altre dia sentia Marra Fernando del PP dient hay quien se quiere entretener moviendo los muertos para arriba y para abajo.
Sí. És a dir, bueno, aquest és un exemple de com no hem arribat a un acord. És a dir, increïblement, i això estic veient amb coses que surten sobre aquest llibre, etc. Increïblement encara no tenim un acord bàsic sobre el passat, que és que simplement el 1936, que és com quan comença el nostre present, el present no és avui, no és solament avui ni aquest matí, no. El present comença allà. Encara hi ha gent que no ha acceptat que aquí va haver simplement un cop d'estat contra una república democràtica, o sigui, contra una democràcia com aquesta. O sigui, igual que el cop d'estat del 23 de febrer del 81, que tu i jo érem, ja estàvem, érem conscients, igual.
Absolutament.
I hi ha gent, hi ha la meitat del país que encara no ho ha acceptat.
Però,
clar, tenim un problema seriós aquí.
Però una de les coses que tu hauràs esbrinat fent la investigació d'això és que tu dius, ho veus claríssim, que allò era una causa injusta la que defensava, en aquest cas la teva família, no? Perquè,
sí.
Perquè hi havia hagut un cop d'estat.
Sí.
Però sociològicament la gent, com que no hi havia les comunicacions que hi ha ara, no estaven tot el dia amb les eines per saber-ho, no hi havia tanta consciència del que estava passant. És a dir, la consciència del cop d'estat no hi era.
No hi era la consciència del cop d'estat i s'equivocaven, naturalment, com nosaltres. Perdona, Mònica, nosaltres també ens equivoquem, eh?
Mm-hmm.
Podem prendre decisions equivocades, en prenem cada dia, jo cada dia.
Jo?
Tots,
avui em porto una. Les llisti, tu vols que les llisti? Les d'avui?
No, jo també te les explico, i és molt aviat.
És així, és dir,
d'una banda, això és una cosa, Mònica, però deixa'm dir-te una altra cosa. És a dir, qui tenia la raó política el 1936 era la República, que era un règim democràtic, i això hauríem d'acceptar tots. Desgraciadament no ho hem acceptat. Ara bé, per què? Perquè va haver un cop d'estat contra un règim democràtic, molt bé. Però tampoc hem acceptat una altra cosa, i és que no tots... Això no vol dir que tots els republicans fossin meravelloses persones. No. No, és a dir, ells tenien la raó política, però hi havia molts... És a dir, gent que va assassinar milers i milers de capellans i monges a Sant Freda, clar, aquesta gent no eren persones decents, i tots hauríem d'estar d'acord amb això, que no tots els republicans, que sí tenien la raó política, no tots tenien la raó moral. I a la inversa, hi va haver-hi franquistes que es van equivocar de bona fe. I això hauríem d'acceptar. És a dir, aquest nano, el que és el protagonista de la meva novel·la, no tenia la raó política, es va equivocar radicalment.
Però no ho va fer de mala fe.
Però no tinc... Jo m'he passat la vida investigant sobre aquest nano, sobre la vida d'aquest nano. No tinc cap motiu, Mònica, per pensar que aquest nano era pitjor que jo, moralment. Ni un, al contrari. Tinc tots els motius per pensar que era millor que jo. Entre altres coses, perquè va fer una cosa que jo, feliçment, no m'he vist obligat a fer, que és defensar, fins i tot arribant a la mort, els valors amb els quals crec. Ni tu ni jo ho hem fet. I jo no tinc cap motiu per pensar que no era, insisteixo, pitjor que jo.
Ah, Javier, deies, no ens n'hem sortit perquè tampoc ho hem resolt. És cert, aquest país no ha condemnat tot allò que va passar, institucionalment ha volgut instal·lar la boirina, el monarca de les ombres, que és un títol perfectament triat per aquesta novel·la, perquè, efectivament, la sobirania la té a l'ombra de sobre tot això, no? Això és el que està clar que no hem aconseguit treure. Hi ha algun país que ho sàpiga fer bé? Jo pensava, què deu pensar el Javier de com s'ha fet això a Alemanya, per exemple?
Al meu
que
entendre...
és terrorífic, sí. És igual d'horrorós, perquè quan mor una sola persona ja és terrible, no?
Alemanya va ser pitjor que
però, totes, eh? Però quan és organitzat, sistemàtic, sí. Aniquilant,
sí.
Pobles sencers per raó d'ètnia, de gitanos, jueus, això és el pitjor, no?
Això és molt difícil, és a dir, nosaltres sovint pensem, Mònica, que som especials, que som diferents, som pitjors que tot, no és veritat. És a dir, a Itàlia, nosaltres ho hem fet malament, jo diria molt malament, però a Itàlia tenen problemes, a França tenen problemes, a l'armari de tots els països hi ha cadàvers, a tots. Si tu em dius qui ho ha fet millor dels nostres voltant, sens dubte és Alemanya. Es van veure obligats i són els que amb més coratge han dit mira, això ho van fer malament i això no es repetirà mai més. Nosaltres no ho hem fet, és veritat, i ja difícilment ho farem bé, per desgràcia.
Clar, quan, això té conseqüències, evidentment, sobre moltes persones, no? Ara, quan la gent diu, home, tenim cossos enterrats a les cunetes i estem discutint determinades coses, no? Continuem tenint les fosses com les tenim, etcètera, etcètera. Però sí que haurà servit llibres com el teu, segurament per generar les empaties necessàries per deixar de vincular odis que no estan fonamentats sobre el coneixement, no?
Tant de bo sigui així. Hi ha gent que pensa, Mònica, que això del passat s'ha de deixar córrer i tal, s'equivoquen completament. i que s'ha de pensar només en el futur. És un error total. Primer, perquè el passat no ha passat del tot, insisteixo. El passat és una dimensió del present. I si tu elimines el passat, vius en un present mutilat, que és el que ens passa molt sovint, i no només aquí, sinó de tot arreu. Això en primer lloc. I segon lloc, perquè l'única forma de fer alguna cosa útil amb el futur és tenir el passat sempre present. En el moment que tu oblides el passat, i sobretot el pitjor passat, ja estàs preparat per repetir-ho, que és, per cert, el que ens està passant no només aquí a Catalunya ni a Espanya, sinó a Occident, que estem repetint molts dels errors que van cometre els anys 30. Esperem que no acabi tan malament. Toquem fusta.
No, home, toquem fusta. Ho sento, no, fusta no, amb el cap, amb el cap sobre la taula.
No passarà, espera.
Amb el cap sobre la taula. La teva mare és la primera que va llegir el llibre?
Si no la primera, una dels primers, sí, sí.
I què?
Sí. Però tu, Mònica, jo saps que ella, jo ho he dit alguna vegada aquí, que ella sempre ha pensat que entre Cervantes i jo hi ha un buit enorme a la literatura occidental, o sigui, o sigui no, que pots imaginar què pensa. No, per ella també ha estat una sorpresa, moltes sí. coses, perquè ella no sabia, per ella també hi havia una boirina. O sigui, per exemple, ella no tenia ni idea que aquest nano, que era tan important per la seva vida, havia viscut una guerra de debò.
Ah.
No, és a dir, la gent que va a la guerra senten trets, algun participa en algun combat. Aquest nano, per desgràcia per ell, va viure el pitjor de la guerra, va lluitar en la primera línia del front, en els combats més durs, i totes aquestes coses ells no sabien, amb 17 anys, és terrible.
Javier Cercas, el monarca de les sombres, un autèntic plaer que hagis estat aquí i poder conversar amb tu d'això que no tenim superat. Que tinguis sort, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Ets un altre.